Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 31 de gener de 2013. És l'hora d'un pacte, d'un acord o de mesures efectives contra la corrupció. A la proposta d'Albert Rivera, president de Ciutadans, s'assumava ahir la secretària general d'Esquerra, que en declaracions a aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, apuntava que amb un acord multipartit no n'hi ha prou, sinó que cal una llei de transparència. Ahir també el president espanyol Mariano Rajoy feia seva aquesta opció, dient que es podia promulgar una llei que restringís l'accés a donacions de les formacions polítiques. Mentrestant, el diari El País revela avui una suposada comptabilitat paral·lela del PP entre els anys 1990 i 2008, durant el mandat de José María Aznar, sobretot, una comptabilitat que reflecteix pagaments periòdics als dirigents del partit com ara Mariano Rajoy o l'actual secretària general Dolores de Cospedal. Aquests documents interns, elaborats per l'extresorer Luis Bárcenas, mostren un capítol d'ingressos que bàsicament són donacions d'empresaris de la construcció. Mentrestant, segueix portant cua el cas Nós. La Casa del Rei, per exemple, ha decidit mantenir el secretari de les Infantes, Carlos García Revenga, i també hi ha novetats tant sobre el cas Palau com sobre l'operació Clotilde a Lloret de Mar. Són massa casos que surten junts, però no pas perquè ara surtin aquests, sinó perquè la corrupció, que és una perversió humana, continua massa present en la vida pública i els ciutadans, per cert, també podem dir la nostra, per exemple, castigant electoralment els partits on hi hagi imputats a les llistes o simplement pronunciant-nos de moltes maneres. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrion a la sotsedició, al Ferran Capdevila i al David García a la redacció i la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest últim dia de gener, festa de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians, resumim ara l'actualitat de les últimes hores. La comptabilitat paral·lela del PP entre els anys 90 i 2008 reflecteix pagaments periòdics als dirigents del partit, entre ells Mariano Rajoy i Dolores de Cospedal, segons publica avui el diari El País. Hi ha donacions d'empresaris de la construcció i una altra partida de despeses on figuren entregues de diners als càrrecs del partit.
Segons aquesta comptabilitat en negre, entre l'any 90 i el 2008, Mariano Rajoy va rebre 25.000 euros anuals del partit, que es dividien en pagaments trimestrals o semestrals. També hi surt Dolores de Cospedal amb 2 pagaments de 7.500 euros i les entregues més grans són a Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos. Tots els càrrecs mencionats en aquestes anotacions de Bárcenas han negat haver rebut aquests pagaments, segons informa el mateix diari. També hi consten pagaments esporàdics per roba de Mariano Rajoy a la publicació Libertat Digital de Federico Jiménez Los Santos o a l'organització Basta Ya. Aquesta comptabilitat en negre també la gestionava l'anterior tresorer del PP, Álvaro Puerta.
Mentrestant, Luis Bárcenas demostrava ahir que va regularitzar 11 milions d'euros a través de l'anomenada amnistia fiscal, diners que tenia amagats en comptes de Suïssa. El seu advocat va presentar els documents que ho acrediten davant l'Audiència Nacional.
Bárcenas, a qui s'investiga en el cas Gürtel, sosté que per fer aflorar aquesta quantitat ha pagat un recàrrec del 10%. Fins a 3 documents ha presentat l'advocat de Bárcenas per demostrar que el seu client va regularitzar 11 milions d'euros. És una incògnita si Bárcenas té més quantitats a l'estranger, perquè l'amnistia fiscal només obliga a declarar els diners d'activitats a partir de l'any 2007. El seu advocat sosté que no, però el jutge de l'Audiència Nacional, que l'ha imputat Pablo Ruz, té documentació que sosté que Bárcenas tenia 22 milions d'euros a Suïssa que va buidant ser imputat. De la seva banda, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha admès que, finalment, si Bárcenas havia regularitzat el seu fons a l'estranger, però ha insistit que això no atura el procés judicial.
parlem ara del cas Nóos, perquè el jutge que instrueix aquest cas, José Castro, ha fixat una fiança solidària de responsabilitat civil de 8.100.000 euros per al duc de Palma Iñaki Urdangarín i el seu exsoci a l'Institut, a través del qual tots dos haurien presumptament desviat diners públics.
En una resolució de 500 pàgines, el magistrat argumenta la decisió per cobrir possibles danys a les administracions en cas de ser condemnats. Urdangarín i Torres tenen 5 dies per fer efectiu aquest pagament a partir de la notificació. Segons fonts judicials, en la seva resolució, el jutge Castro atribueix tant a Urdangarín com també a Torres una activitat delictiva premeditada. Considera que van crear una entitat sense ànim de lucre perquè si n'haguessin presentat a través d'una societat mercantil privada, no haurien pogut accedir a finançament públic, i afegeix que l'Institut els permetia embolcallar-se amb el prestigi social derivat a les actuacions altruistes.
La Casa del Rei, mentrestant, ha decidit mantenir el secretari de les Infantes, Carlos García Revenga, en el càrrec, tot i estar imputat en el mateix cas Nóos. La institució no prendrà cap decisió sobre ell abans que comparegui davant del jutge el 23 de febrer.
La institució monàrquica justifica la pròrroga en la decisió pel fet que la citació declarar com a imputat no especifica cap càrrec contra García Revenga. D'aquest extrem, la Casa del Rei conclou que la citació no comporta cap acusació que pugui justificar mesures immediates, sinó que respondria més aviat a donar garanties als drets de defensa del secretari de les Infantes, Elena i Cristina.
I després de declarar durant una hora davant l'Audiència Nacional, el jutge Eloi Velasco ha deixat en llibertat amb càrrecs el primer tinent d'alcalde de Lloret de Mar, de Convergència i Unió, Josep Valls, detingut dimarts en el marc de l'operació Clotilde de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. Amb un horitzó i un calendari molt clar en què hi ha marcat l'any 2014 per la celebració d'una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya, el president Artur Mas es reuneix aquest migdia amb el rei Joan Carles al Palau de la Zarzuela.
És el tràmit protocolari habitual que passa el president de la Generalitat després d'haver estat investit i al començament d'una nova legislatura, en aquest cas marcada pel procés sobiranista que ha engegat Catalunya. Mas pretén explicar al monarca espanyol la situació del país i tot el procés que ha de culminar amb una consulta plenament democràtica. Aquesta setmana el president ja assegurava que si el rei vol li explicarà els seus propòsits i les ganes d'expressar-se que té el nostre país. Des del govern s'insisteix que la Constitució dona funcions simbòliques al rei i que és amb el govern espanyol amb qui, sobretot, negociarà el procés per fer una consulta. La reunió arriba una setmana després que el Parlament aprovés una declaració a favor del dret a decidir i que defineix Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà.
Convergència i Unió té decidit ja el trencament amb el Partit Popular a la Diputació de Barcelona. Segons va revelar ahir TV3, en les pròximes setmanes aquesta ruptura es farà efectiva, de manera que la federació passaria a governar l'ENS en minoria i els populars deixarien de tenir les dues vicepresidències.
Aquesta decisió és fruit de la reflexió que el secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, va anunciar després de les eleccions sobre els acords amb els populars. Les direccions de Convergència i Unió reuniran aviat amb els diputats provincials per tractar aquesta qüestió. Fa uns dies, la vicepresidenta quarta de la Diputació, Mercè Conesa, ja ho havia donat per fet. La federació pretén una separació que sigui amistosa i poc traumàtica i, de fet, no descarta que el Partit Popular pugui donar-li suport en algunes votacions. De fet, en el ple d'avui dijous es votaran els pressupostos fruit del pacte amb els populars.
En els propers dies, aquest distanciament entre CiU i PP es podria visualitzar igualment en alguns consells comarcals i també a l'Ajuntament de Badalona, on Convergència i Unió no té cap pacte amb els populars, però és clau perquè pugui prosperar una possible moció de censura. A Reus i a Castelldefels també hi ha pacte entre les dues formacions, a la capital del Baix Camp amb alcalde convergent i a Castelldefels amb alcalde del PP. I més d'un centenar de personalitats catalanes, d'altra banda, s'han adherit al manifest Catalunya per la Seguretat Humana i la Pau. El manifest, impulsat pel col·lectiu Pau i Treva, proposa que la transició cap a un estat català independent es faci des del respecte, el diàleg i la cooperació.
El principal eix del manifest és la reclamació que el procés cap a la independència es faci de forma pacífica. L'altra demanda principal del text és renunciar a tenir exèrcit. Els signats apunten, doncs, que seria un greu error vincular la seguretat a la creació d'un nou exèrcit. Entre els signants del manifest que es va presentar ahir al Col·legi de Periodistes, coincidint doncs amb el 65è aniversari de la mort de Gandhi, hi va haver Lluís Llach, Teresa Forcades, Arcadi Oliveres, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Núria Feliu i també l'expresident Joan Rigol.
I el jutge del cas Palau ha citat a declarar com a imputat l'exdiputat de Convergència i Unió, Jaume Camps. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutge del cas, Joan Maria Pijuan, li prendrà declaració el 19 de febrer.
El nom de Camps apareix en una nota escrita a mà que va ser trobada al Palau de la Música Catalana i que està relacionada amb un suposat pagament de la constructora Ferrovial. El nom de Camps apareixia citat en una documentació trobada al Palau que es va portar al jutjat l'any 2010 per l'aleshores director de l'entitat cultural Joan Llinares, que li va trobar quan van reorganitzar els arxius dels antics responsables de l'entitat, Fèlix Millet i Jordi Montull.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
La pressió social ha obligat el govern espanyol a prendre mesures per protegir les famílies desnonades del seu habitatge i amb més dificultats. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, explicava ahir davant el ple del Congrés algunes d'aquestes mesures que el govern del PP introduirà via esmena al projecte de llei de mesures urgents per protegir els hipotecats.
Els jutges podran decidir reduir els deutes de les famílies afectades per desnonaments. Si després de l'execució de la hipoteca queda deute per pagar, el jutge tindrà la potestat de decidir si s'amortitza fins al 65% del total fins al cinquè any des de l'execució o el 80% en 10 anys. I si l'entitat financera obté una plusvàlua amb la venda del bé en aquests 10 anys, el jutge pot exigir que el 50% d'aquesta plusvàlua es resti doncs, del deute, segons va afegir ahir el ministre de Guindos.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. L'economia dels Estats Units va recular de manera inesperada un 0,1% en l'últim trimestre de l'any passat, segons acaba d'informar la Casa Blanca. És el primer descens del producte interior brut en tres anys i mig.
El Departament de Comerç ha atribuït la contracció a la reducció dràstica de la despesa militar, que va caure un 22,2%. És la retallada més gran en aquest àmbit des de l'any 1972, quan els Estats Units van deixar el Vietnam. La dada del producte interior brut, que es confirmarà les properes setmanes, s'ha conegut el mateix dia que la Reserva Federal ha anunciat que mantindrà els tipus d'interès entre el 0 i el 0,25% i que també continuarà els programes de compra de deute per incentivar l'economia.
El govern d'Escòcia reformularà la pregunta del referèndum sobre la independència perquè sigui més neutral després que la comissió electoral hagi considerat que la primera proposta era tendenciosa i podia incitar a votar sí.
La pregunta suggerida inicialment era: vostè està d'acord que Escòcia hauria de ser un país independent? I la comissió ha suggerit canviar-la per Escòcia hauria de ser un país independent, que caldrà però que sigui aprovada pel Parlament d'Edimburg. El comissari electoral John McCormick ha explicat que després de contrastar rigorosament la pregunta inicial s'ha conclòs que la seva formulació podria influir en els indecisos perquè el vostè està d'acord podria induir a votar afirmativament perquè en buscar l'acord es donava per fet que la independència era bona. Per aquest motiu s'ha proposat la pregunta alternativa. De la seva banda, el ministre britànic David Cameron també ha aplaudit aquest canvi.
I les tropes franceses, juntament amb els soldats de Mali, ja controlen Kidal, l'última gran ciutat del nord del país africà, a prop de la frontera amb Algèria i fins ara feu dels islamistes del grup d'Ansar al-Dine. Els francesos han ocupat de matinada l'aeroport de la ciutat. Aquesta arribada a Kidal, confirmada ja per París, es produeix després que recuperessin els francesos, amb el suport de l'exèrcit malià, altres ciutats del nord que estaven en mans islamistes com Aragao o Tombuctú.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports Madrid i Barça van empatar ahir a un gol en l'anada de la primera semifinal de la Copa del Rei, en un partit on els blaugrana van mereixer un resultat millor.
Els blancs van sortir elèctrics en el primer quart, els de Jordi Roura no aconseguien la possessió de la pilota i no van començar a poder practicar el seu joc fins passat el quart d'hora. Si la primera part va acabar sense gols, en la segona, la primera diana va arribar de la mà de Cesc, que va aconseguir el 0-1, en el minut 50, després d'encarar Diego López. Ronaldo va tenir-ne després una de claríssima de cap que va sortir fregant el pal dret de Pinto. Qui no va fallar va ser Varane, que va fer l'empat de cap al minut 80 gràcies a una centrada d'Ozil. Abans de l'empat, Pedro havia perdonat el 0-2.
i Sevilla i Atlètic de Madrid juguen avui l'anada de l'altra semifinal al Sánchez Pizjuán. La nedadora catalana de sincronitzada Andrea Fuentes ha anunciat en una multitudinària roda de premsa celebrada ahir al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat que es retira de la competició.
Fuentes va deixar molt clar que no es tracta d'un tema físic, sinó de motivació. Va assegurar que comença una nova vida i neix una nova Andrea. Fuentes va dir que alguna cosa havia de canviar en la seva vida. L'exnedadora no creu que sigui just resumir el final d'una gran carrera amb la polèmica final sobre el canvi tècnic.
I us expliquem per acabar que l'entrenador del Barça d'handbol, Xavi Pascual, passarà a ser a partir de demà secretari tècnic de la secció en substitució d'Enric Masip, que havia ocupat el càrrec des de l'any 2006. El club, recordem-ho, ha decidit fa uns dies reorganitzar aquesta secció, la d'handbol, i rescindir el contracte de Masip, que era vigent fins al juny de l'any vinent.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa va animar i els creients a abandonar-se confiadament al Déu Pare i a la seva misericòrdia omnipotent, que salva, i també a confiar en el seu perdó fins i tot quan la persona s'equivoca en el camí. Durant l'audiència general, el pontífex va seguir amb la sèrie de catequesis sobre la pregària del Credo en el marc d'aquest any de la fe i es va aturar en la figura del Déu Pare omnipotent i en la revelació bíblica que ajuda a comprendre aquesta expressió. Mentrestant, també el Vaticà, el director del Centre per a la Protecció dels Menors i director de l'Institut de Psicologia de la Pontifícia Universitat Gregoriana, el jesuïta Hans Zollner, va lliurar ahir a Benet XVI un llibre que conté les actes del simposi internacional que es va fer ara fa un any en aquest Ateneu sobre el tema dels abusos a menors per part de persones del clergat i també per la resposta de l'Església, resposta de tolerància zero. El volum es va lliurar després de l'audiència.
I també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l'Habitatge i Càritas Diocesana de Barcelona han signat un acord mitjançant el qual treballaran conjuntament i col·laboraran en la recerca de solucions per fer front a totes aquelles situacions de pèrdua o necessitat d'habitatge. La suma d'esforços d'aquestes institucions permetrà optimitzar els recursos destinats a aquesta finalitat, evitant la duplicitat de funcions i de recursos d'atenció a les persones que es troben en situació greu. Principalment es pretén incidir en els casos de persones que han patit o estan patint un procés de desnonament o d'execució hipotecària per dificultats de pagament del seu habitatge de residència habitual.
I un any més, Mans Unides torna a organitzar la seva campanya anual contra la fam, aquest cop amb el lema "No hi ha justícia sense igualtat". L'acte es presenta avui a les 7 de la tarda al Palau Robert de Barcelona en un acte. La campanya es presenta amb un acte on el missioner jesuïta mexicà José Avilés, que ahir va passar per aquest programa, impartirà una conferència titulada "Els pobles maies de Chiapas, una llum d'esperança digna de justícia i equitat". La campanya tindrà com a moment més important diumenge de la setmana vinent, el dia 10, amb la col·lecta. Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, el Barça perdona, referint-se a l'anada de les semifinals d'ahir, amb empat a 1 al Bernabéu, i sobre el cas de corrupció, el cas Nós, titula "El jutge suggereix que hi haurà més imputats en el cas Nós". La Vanguardia, Bárcenas confirma el jutge que va regularitzar 11 milions. El Punt Avui, garrotada judicial a Urdangarín, referint-se a la fiança de 8 milions que li exigeix el jutge. Diari Ara, Hisenda no garanteix els 9.073 milions, el que demana Catalunya per del fons de liquiditat. El País obre amb les seves revelacions sobre Bárcenas, titula "Els papers secrets de Bárcenas". El Mundo, Bárcenas blanqueja gairebé 20 milions pagant 1,4 sense explicar el seu origen. La Razón, Urdangarín recorrerà la fiança de 8,1 milions fins a l'audiència provincial. I finalment l'ABC, també sobre el cas Nós, Urdangarín i el seu soci tenen 5 dies per dipositar 8,1 milions de fiança.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motortown d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora, pel que fa a incidències, presenta dificultats avui a la Nacional 2, a l'altura de Vilamalla. Hi ha hagut un accident, la via està tallada en els dos sentits de la marxa, es fan desviaments senyalitzats, però evidentment estem parlant d'aturades en aquesta via en els dos sentits de la marxa. Més a prop de Barcelona tenim, per exemple, la C-17, l'antídot de pretensions a la zona de Granollers en els dos sentits de la marxa, i també trànsit lent a l'autopista P7, tota la zona de Barberà o del Papiol en direcció al sud. Passa mateix diverses vies que entren a través de Baix Llobregat, sobretot B23, a partir de Sant Feliu, Sant Joan d'Espí cap a la Diagonal, al Cinturó de Litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit Zona Franca, o també l'autopista C32, a Sant Boi de Llobregat, també d'entrada. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de situació tranquil·la. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui encara tindrem una jornada marcada per l'estabilitat i les temperatures suaus, amb màximes que ahir van superar els 20 graus a punts de l'interior del nord-est. Avui, doncs, es repetirà aquesta tendència, tot i que amb màximes que al centre del dia quedaran una mica més curtes pel que fa a nuvolositat. Ambient en conjunt assolellat, tot i que aniran passant núvols de tipus alt i mitjà, que estones sí que deixaran el cel entrenyinat o entelat, però seran puntuals i al llarg del dia, doncs, en conjunt predominarà l'ambient assolellat. De cara a aquest divendres, doncs de moment no gaires canvis amb el pas de núvols de tipus alt i mitjà i alguns de baixos també al nord del litoral, però el que destacarà serà l'augment de núvols al nord-oest al final del dia, precursors a un sistema frontal que al llarg de dissabte creuarà el país. Creuarà, de fet, durant la nit i matinada de dissabte, passarà ràpidament amb ruixats dispersos i dissabte i al llarg del dia, atenció perquè entrarà vent de component nord molt fort, sobretot a cotes elevades del Pirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre. A banda, durant la matinada podrà deixar ruixats a qualsevol indret, però ja al llarg del dia de dissabte les precipitacions, de fet les nevades, es centraran al Pirineu, sobretot la cara nord, on podrien ser abundants. A banda, també quedaran alguns intervals de núvols a punts del litoral i al prelitoral sud de la Costa Brava i nord de la central, que podrien deixar alguns ruixats de caràcter dispers, amb descens acusat de les temperatures al llarg de dissabte i diumenge. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui, festa de Sant Joan Bosco, la família salesiana viu un dia important del seu calendari. A Catalunya, els salesians, mitjançant els seus mecanismes de pastoral, especialment en joves, faran avui diferents actes. És especialment significativa l'Eucaristia de les 8 del vespre a la parròquia de Sant Joan Bosco a l'Avinguda de la Meridiana, a la plaça Ferran Reyes, a la zona de Navas, on hi haurà la celebració litúrgica de la festa i després a les 9 un concert de gospel amb el grup de la mateixa parròquia OVNI Singers. Ens acompanya el salesià Miquel Àngel Calàbia, rector de la parròquia de Sant Joan Bosco de Barcelona. Bon dia per a Calàbia.
Bon dia.
Moltes felicitats a tota la família salesiana, la congregació i els diferents grups de laics i les seves ONGs per aquesta festa.
Moltes gràcies.
A més, aquest any la festa ha estat molt marcada per la recent visita d'aquestes relíquies de Don Bosco, no?
Efectivament, ha estat un esdeveniment molt important. Hem comprovat un cop més la capacitat de convocatòria que té Don Bosco pels joves, també per la gent gran. I, de fet, bueno, pues, aquest any el lema que hem escollit, perquè cada any hem escollit un lema per la festa de Don Bosco, és aquest: has deixat empremta. La figura de Don Bosco deixa empremta. I, concretament, una empremta que aquest any s'ha significat en la proposta del rector major que cada any fa, el rector major de la Salesiana, que cada any fa un, proposa una estrena a tota la família salesiana, l'empremta de l'Evangeli de l'Alegria, els joves, i la Pedagogia de la Bondat. Realment són dos eixos importants de la nostra pastoral des del carisma salesià.
Sant Joan Bosco, un profeta de finals del segle XIX, va ser un apòstol dels joves. De fet, el carisma que va voler imprimir en la naixent congregació a finals del segle XIX, com dèiem, és precisament això, evangelitzar els joves i fer aquesta pedagogia pastoral amb la renovació pròpia del nostre temps, però amb fidelitat al missatge. Què tenen en aquests moments els salesians a Catalunya per estimular aquesta pastoral dels joves?
Bueno, en Catalunya tenim, si són en aquest moment, 16 comunitats salesianes, i després una sèrie de col·legis, de centres juvenils. També tenim el que nosaltres anomenem les plataformes d'educació social, en horari diari, al vespre sobretot, també al matí, per nanos i joves que tenen algun problema, a nivell familiar o a nivell d'estructura personal. I després també tenim parròquies, ja tenim 13 parròquies a nivell de província. I en totes aquestes obres intentem fer en realitat pues, la proposta pastoral de Don Bosco. Don Bosco tenia molt clar que cada jove té una fibra sensible des de la qual reacciona positivament cap al bé. Aleshores, la proposta de Don Bosco és tinguem paciència per descobrir aquesta fibra, que una vegada descoberta fa que el jove vibri en una, de manera positiva en la seva vida. Tinguem també passió per sintonitzar, l'educació és cosa del cor, deia Don Bosco, i després també tinguem creativitat per ajudar que tot jove desenvolupi la seva vida des d'aquesta fibra sensible. És tot un programa pastoral que jo crec que en aquest moment és important també en la missió de l'Església.
Recordem que avui a les 8 del vespre l'Eucaristia a la parròquia de Sant Joan Bosco a la Meridiana de Barcelona, una església que es veu fàcilment els qui passin per aquesta gran artèria de Barcelona, la Meridiana, i on hi haurà doncs, festa especial avui, suposo que amb cants i participació de moltes famílies i gent jove, i després el concert de gospel. Ens pot comentar, a banda del que hi ha avui, què hi haurà els propers dies, també?
Sí, també avui és, a veure, és una eucaristia de la celebració litúrgica, però aquest cap de setmana, sobretot pensant en els joves, el divendres hi ha les reunions de joves que estan fent un camí de fe, des de preadolescents a joves, a la temàtica de Don Bosco. I després, el diumenge, tenim bueno, hi ha un concurs de petanca del barri, que és precisament s'anomena Ràpid Don Bosco, a partir de tot el matí. Després tenim xocolatada i al vespre, a les 8, que cada diumenge fem la missa familiar, és la missa en què participen els nens de catequesis, els adolescents, joves i la gent, els pares, avis també, i és la missa, podem dir, més engrescadora de cara al jovent, i així concluirem. Altres anys havíem fet ja molt propera el sopar solidari de la ONG Vols, aquí els salesians tenim a Catalunya, però aquest any s'ha endarrerit fins al 15 d'aquest mes de febrer. Farem
molt
aquest sopar de cara a projectes que tenen els salesians a l'Àfrica.
Doncs sopar solidari de vols, voluntariat salesià. Moltes gràcies, Miquel Àngel Calàbia, rector de la parròquia de Sant Joan Bosco de Barcelona, salesià. Des d'aquí salutacions doncs, al provincial Àngela Surmendi i a tota la família salesiana de Catalunya. Bon dia i fins una altra i bona festa de Sant Joan Bosco.
Gràcies a tu.
Són dos quarts... Adéu-siau. Són dos quarts de nou, dèiem, i ara comencem la tertúlia amb Arcadi Oliveres, Franzina Alzina i José Luis Salido.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim el temps de comentari de l'actualitat. Avui la tertúlia ens acompanyen José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Bon dia, benvingut.
Bon dia, buenos días.
També ens acompanya Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau. Hola, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Franzina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, comencem parlant, malauradament, un dia més de corrupció, potser en clau més reflexiva, perquè ja no és que el País publiqui avui uns suposats escrits de Bárcenas on s'apuntaven pagaments que serien en negre, però vaja, no sabem si és del tot cert això, a diferents dirigents del PP. Aquí també hi ha una mica la reflexió de fons, com dèiem, que podem fer. No sé què pensen vostès, si és que es pot fer alguna llei que garanteixi més transparència o més aïllament de les persones corruptes, però són les persones les que es perverteixen.
Bueno, yo creo que en primer lugar ese debate más sosegado, más reflexivo, yo creo que es quizá simplemente porque está en medio ya la justicia, es decir, ya están los tribunales de por medio, y los tribunales de alguna manera pues atemperan la situación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hay las vías institucionales para acreditar lo que se tenga que acreditar, para perseguir a quien se tenga que perseguir desde el punto de vista judicial, y ya no son solamente los medios, la especulación, el boca a oído, el rumor, sino que, bueno, ahora ya tenemos las cosas institucionalizadas en los tribunales de justicia, que es donde deben estar, porque claro, normalmente los ciudadanos tocamos de oído, no tenemos toda la información, máxime cuando se supone que muchos sumarios son secretos y sobre ellos debería pesar un silencio absoluto en tanto en cuanto no fuera levantado ese secreto en el sumario. Esta es una primera cuestión. Y bueno, por tanto, no es que sea más sosegado, sino que de alguna manera, pues ya está institucionalizado. Es decir, ya son los jueces los que citan, ya es fulanito al que imputan, ya es el menganito que tiene que aportar una prueba, que se valorará en sede judicial. Esa es la primera. Y la segunda cuestión. Yo no creo que haya que hacer más leyes. Ya hay muchas. Lo que hay es que aplicar las que existen y aplicarlas con todo el rigor. Punto y se acabó. Es decir, ya no. Oye, hay un código penal hay unas leyes administrativas...
Pero también vale, hay garantías sobre el financiamiento de los partidos, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, hombre, pero si el que mete la mano en la caja, ese comete un delito seguro en,
sí,
el,
lo sabemos,
en,
sí,
en el ámbito del Código Penal. O sea, seguro, pues oiga, persígase. Yo lo único que quizá, si hemos de hablar de los partidos políticos en concreto, hombre, a mí lo que no me parece bien es que si se regula nuevamente en el Código Civil, la última reforma trata de imputar a las personas morales, es decir, a las personas jurídicas,
que entren als partits,
no a personas físicas, hombre, que justamente que la exclusión partits sea de los partidos políticos y de los sindicatos, vamos, tienen narices la cosa, ¿eh? Por tanto, que, oiga, si todos tienen que ser responsables, las personas morales, todas. No unas sí y otras no. Porque ¿por qué la empresa privada, una sociedad anónima, tiene que ser sujeto del derecho penal en una comisión de un delito que no comete más que una persona? Porque efectivamente, yo creo en el principio que me enseñaron en la facultad, societas delinquere non potest, la sociedad no puede delinquir, una persona moral no puede delinquir. Quien delinque son las personas. Claro. Oiga, si la persona delinque, pues a ese que le metan lo que le tenga que meter.
Més opinión sobre en aquesta primera roda.
Clar, jo em deies una llei, jo pensava, i quina llei pot regular la ètica? Si el que primer hem de pensar és en l'ètica de la persona. O sigui...
Ahir ens proposaven des d'Esquerra una llei de transparència. També Mariano Rajoy insinuava alguna cosa en aquest
sentit. Ara que per incomplir-la.
Però saps, no sé, hi ha aquell refrany que diu feta la llei, feta la trampa? Clar. Doncs la qüestió és l'ètica de la persona. Com podem incidir? I malauradament, la humanitat davant dels cèntims perd el nord, el nord i el sud. A mi quan em diuen el més important és... La força que dona la família, l'amor de la família, és el que uneix, tal. I dic, perdoneu, el que no sabeu, el que desuneix són els cèntims. Perquè per feina que he tingut que estar amb tants testimoniatges davant d'un judici per qüestió de les herències...
Tremendo.
És increïble.
Tremendo.
Famílies d'aquelles que estaven tan unides, que s'estimaven tant, dels cèntims... Ja hem acabat tot. I trenquen per tota la vida, a més a més. Per tant, està claríssim,
sí, aquest exemple...
que davant dels cèntims, sí, 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 no hi ha ètica, ni hi ha moral, ni hi ha res. I això és el trist. I ja però... podem anar fent lleis, ja.
Però és possible transformar això, això que diu vostè. No ens hem de resignar, no?
Oh, i tant que no. I tant que no. I quan més transparència...
Diners, tots en podem tenir accés. En
exacte. Però si tu tens un principi d'ètica i de moralitat, ja pot haver-hi llei o no hi pot haver-hi llei. Però tu la mà a la caixa no la poses. Sí, no sé.
Senyor Arcadi Oliveres, sobre tot plegat, o sobre altres temes d'això.
Amb el que diuen els meus companys, respecte a les lleis, segurament se n'haurien de modificar moltes, i jo no sóc pas expert, però tinc la impressió que, a més de les lleis, el que s'ha de fer és molta inspecció per veure si les lleis es compleixen o no es compleixen. No sé, el José Luis Salido sabrà si és veritat o no el que diré, però a mi ho van explicar una vegada, que en una comarca com la comarca de la Selva, on hi ha radicada una població que es diu Lloret de Mar, i no em refereixo al cas actual de Lloret de Mar, sinó a un cas anterior, en allà a l'estiu deuen haver-hi, no sé, 200.000 turistes o no sé quants. I, esclar, el negoci de la restauració o de l'hostaleria és enorme. Em van explicar que en tota la comarca de la Selva hi havia un sol inspector de treball. Si és veritat o no, no ho sé. Però, esclar, un sol inspector de treball per regular una feina que afecta 200.000 persones, que el 3-4
de pas
deu ser en negre, vol dir que les lleis poden ser bones, però si no et poses els instruments per aplicar-les, no faràs res. I això és una mica el que penso.
Doncs bé, queda dit en aquesta primera roda el que vostès pensen. En tot cas, ara entrarem en la possible autenticitat o no d'aquestes revelacions del diari El País. Però, mentrestant, avui amb el Gerard Carrión. Gerard, bon dia novament.
Hola, Ignasi, bon dia a tots.
Resumim breument aquells aspectes que proposarem als membres de la taula per parlar, a banda del que ja hem dit.
Doncs sí, pel que fa al cas de corrupcions, la Caixa B del Partit Popular mostra pagaments periòdics a Rajoy i a Decospedal. Els documents interns elaborats per l'extresorer Luis Bárcenas i que publica, com deies, el diari El País, mostren que el capítol d'ingressos es nutria bàsicament de donacions d'empresaris de la construcció. Bárcenas certifica que es va acollir a l'amnistia fiscal. També, doncs, la Casa del Rei manté el càrrec al secretari de les Infantes, imputat en el cas Nós. El jutge imposa una fiança civil de 8.100.000 euros a Iñaki Urdangarín i també pel seu exsoci Diego Torres. I llibertat amb càrrecs per al primer tinent d'alcalde de Lloret de Mar, detingut en relació amb l'operació Clotilde. El jutge de l'Audiència Nacional imputa, doncs, un delicte de suborn i de prevaricació a Josep Valls en relació amb el cas de la màfia russa de Lloret. I un altre cas de corrupció que vam saber ahir, el jutge del cas Palau ha citat a declarar com a imputat l'exdiputat de Convergència i Unió, Jaume Camps.
D'altra banda, el rei Joan Carles rebrà avui el president de la Generalitat.
Doncs sí, el rebrà amb el debat sobiranista sobre la taula. El president Mas vol explicar al rei quina és la situació de Catalunya i també la intenció de convocar una consulta que és plenament democràtica.
I els pactes entre Convergència i Unió i el PP en algunes administracions catalanes, sobretot la Diputació de Barcelona i alguns ajuntaments, es podria trencar, trencar properament.
La federació pretén una separació que sigui amistosa, diu, i poc traumàtica, i de fet no descarta que el Partit Popular pugui donar suport en algunes votacions puntuals.
Encara no s'ha confirmat aquest trencament, però ahir TV3, Televisió de Catalunya, anunciava aquests trencaments que podrien traslladar-se a alguns ajuntaments com el de Reus, Castelldefels o Badalona. Gràcies, Gerard. Més notícies a les 9.
Fins després.
Estem compartint la tertúlia amb el professor de Dret Laboral José Luis Salido, el president de Justícia i Pau Arcadi Oliveres i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Una pausa i continuem.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat. Quan falten 2 minuts i mig per arribar a 9:15, la compartim, recordem, amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb el professor de Dret Laboral, José Luis Salido, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, han comentat vostès coses generals sobre la corrupció, sobre les lleis que tenim, els mecanismes, per exemple, del cas Bárcenas i d'aquestes revelacions del País. Vaja, a nosaltres ens dona la sensació, des de l'equip d'aquest programa, que quan passa una cosa d'aquestes, o el País ha d'assumir una responsabilitat, si no és cert això, o algun dirigent del PP també l'ha d'assumir. Bueno, igual amb les revelacions del Mundo, del sí, compte passa, de Suïssa, podríem dir el mateix.
De totes maneres, fijémonos como si miramos cómo viene dada la noticia, hay dos cosas. Una es el titular y luego cómo se explica. Entonces, en el titular es la Caixa B del PP mostra pagaments periòdics a Rajoy i a Decospedal. Y después digo, los documentos internos elaborados por el extesorero, por tanto, hombre, son unos documentos elaborados por un tercero que además está imputado en ese caso de
corrupción. Surten uns fulls a mà.
Y tal, sí. son unas hojas hechas a mano. Vaya usted a saber. Yo creo que ahí es donde antes decíamos, bueno, el debate ya no puede estar entre nosotros en el sentido de decir, pues mira la hojita y tal. Bueno, esto es salvo Francina. Que nos
sí, sí, decir. Sí, mira, yo pensaba, aquí entro yo.
Salvo Francina que nos podía decir, bueno, pues esta letra es no sé qué.
Un análisis. Y grafológica.
Efectivamente, grafológicamente es esto. Nosotros no deberíamos entrar en ese debate, tendrá que ser el juez y los peritos que determinen pues la autenticidad de estos documentos y tal. Pero claro, ya partimos de la base y ya hemos condenado, los ciudadanos ya hemos condenado a fulano o a mengano por unos documentos que no sabemos si son auténticos, no lo son, si tienen la fiabilidad que deben de tener, etcétera, para condenar a unas personas.
Claro, la por tanto, sería en aquest cas pels dirigents del PP que haurien rebut aquests diners.
La lletra és molt clara, eh? Ara ens faltaria, és que ho estic mirant, eh? No, no, la portada, sí, saltaria tenir un document autèntic d'aquest senyor, claro, i poder comparar. I diria, sí senyor, és lletra d'ell o no és lletra d'ell.
Però luego la clara, esos documentos se han hecho hoy o se hicieron en su día. Es decir, claro, son muchas preguntas.
Mira, tu sabes que una de les coses impossibles de determinar és l'antigüetat del paper i de la tinta.
O sea que, por tanto, sí, claro, es decir, yo lo puedo haber hecho antes de ayer con una libreta que yo tenía en casa, en mi casa, que es antigua, y bueno, pues ahora digo...
A saber on estava guardada la llibreta...
Tiene que ser en sede judicial, en donde se determine la autenticidad de estos documentos. Y eso es a lo que yo me refería antes con el sosiego del debate. Oiga, que incluso, pero es que además hay cosas que sorprenden. ¿Por qué no tiene el país y no tiene el juez esto? Que está instruyendo la causa.
Però mira, però és la mateixa història del món. No? Tu no et vas sorprendre molt, també, com va sortir. Sí. Però dius, i a més, lo de la presumpció d'innocència en aquest país ja s'ha oblidat.
Sí, sí, efectivamente.
Així, a la mínima ja estem culpables.
I, además,
això, evidentment, la presumpció d'innocència és clara, claro, però la responsabilitat
és política... I és que, además, és una presumpció d'innocència que dura hasta el momento en que eres condenado como culpable. Es decir, y estamos en fases muy alejadas todavía de esa culpabilidad. Porque, dicho muy de una manera muy rápida, una instrucción penal por la presunta comisión de un delito puede durar años. Puede durar años. Y evidentemente esa es una fase. Cuando a uno le dicen, está imputado. Bueno, estar imputado no quiere decir más que te dan traslado de lo que hay y dice, oiga, y a usted le pueden acusar a lo mejor de esto. Defiéndase, mire usted, aclare. Luego viene una segunda fase, que es la fase intermedia, en donde si el juez instructor pues ve que hay algún tipo de indicios de delito que él ha visto en el sumario, en las actuaciones practicadas, dicta un auto de transformación y aquel que era imputado pasa a ser un acusado. Entonces se hacen unos escritos de acusación por las partes comparecientes, por el Ministerio Fiscal, etcétera. Y luego no viene el juicio oral. O sea que, por tanto, hay esas tres fases que están claramente diferenciadas. Mientras no eres condenado por sentencia, goces de presunció d'innocència.
Però per això va ser tan indignant, jo et diria, o va revelar tant a la població, quan va aparèixer el cas Mundo, que polítics ja els fessin culpables, val?
Sí, i en els... sí, com el ministre Montoro, que, per exemple, exacte, va parlar dels comptes a Suïssa
per això,
com donant-ho per fet.
I jo penso, quina inconsciència per part d'aquests polítics de fer una acusació així, pública, quan és que és un paperet que diuen que existeix, que ningú ha vist. És molt gros el que ha passat. I ara dius, mira, l'efecto boomerang, que dius, no puedes hablar mal, perquè hi ha l'efecto boomerang. Diu, pamba, de Cospedal. Sí. Ara ens surt el seu nom aquí. De dir, si hagués estat molt més prudent, ara potser la premsa no se li tiraria a sobre com se li està tirant, no? Uh-huh.
Senyor Oliveres.
Home, esclar, aquí el que hi ha és un tema de fons que tantes vegades sortirà a la taula, que és el finançament dels partits polítics. Sí, d'una o d'altra manera, acaba portant a judicis. En aquest moment, el via crucis aquest del PP, a mi em fa recordar noms anteriors, perquè he llegit aquests dies i m'ha vingut a la memòria que abans del senyor Bárcena hi havia un que es deia Ángel Sanchís i abans hi havia un que es deia Naseiro. I a mi aquests dos noms em sonen perfectament. També, ara no podria explicar de què, però d'escàndols que s'havien produït fa 20-25 anys. I si anéssim a mirar els altres partits, suposo que trobaríem situacions
molt similars. Sí, tenim el PSOE, Vilesas...
Recordeu el senyor Sala, per exemple.
Por referirnos a días de hoy, el caso Palau. El caso Palau y tal. El embargo de la sede de Convergencia. Es decir, bueno, pues claro, están ahí.
És que tot. Sí, és per tant, està fallant al principi, com tu deies, que és la llei de subvencions.
Sí. I com es poden finançar els partits? Tot sabent que amb les quotes dels afiliats no n'hi ha prou. Com es poden finançar? Gens. Sí.
Bueno, a mí el sistema que más me gusta es el sistema americano. Sinceramente, el de la libertad de aportaciones, siempre y cuando esas aportaciones vengan...
Sí, públicas, ¿no? Yo sí, dono para que...
Efectivamente, absolutamente transparentes, públicas y demás. Bueno, pues esto, para este partido y tal, quizá con algunas limitaciones, con unos tratamientos fiscales adecuados. Es decir, porque claro, esto no es tan sencillo como decir, oiga, que todo el mundo de aquí... No. Ver el origen del dinero, porque claro, decir, que los partidos...
Es podría blanquear de mala manera también.
Claro, que tampoco puedan decir, aquí todo el mundo y tal. No, mire usted, no, con un cierto orden. Pero eso sería lo mejor.
Y que tengan descontos fiscales después.
Bueno, con un tratamiento fiscal el que sea, no sé si ese es mejor o peor, porque claro, evidentemente, si eso tuviera un tratamiento fiscal beneficioso, pues posiblemente los partidos tendrían menos dificultades de financiación. Eso nos lleva y nos conduce, claro, a los interrogantes de siempre. Y aquel partido pequeñito y tal, que no tenga militantes, pero que sin embargo tenga ideas y tal. Bueno, pues este se muere de asco, sí, pues este se muere de asco, efectivamente.
I també hauria d'haver-hi, jo crec que hauria d'haver-hi una limitació en la despesa que es fa quan hi ha una campanya. és els cèntims que em fan més mal de sentir quan s'ha gastat un partit en cada campanya.
Que s'han reduït últimament, però que són...
Però,
sí, però si lo pagamos entre todos...
Són escandaloses.
Somos el objetivo de la campaña tal, la pagamos nosotros mismos y estamos ya hartos de lo que va a salir en la campaña. Oiga, pues mire usted, vamos a darle una orientación mucho más saludable a la campaña electoral.
Jo no diré
de quin
partit, però aquestes últimes eleccions... un partit X, em diu, que era dels que havia estat en el poder, és que només ens hem gastat tant amb el que és el correu que s'envia a casa. I vaig dir, quina bestiesa, perquè a casa meva tot el que arriba se'n va a reciclar ràpidament. O sigui, diu, no, diu, però és que això no es pot deixar de fer perquè molta gent agafa aquest vot i és el que porta. Diu, però escolta'm, als col·legis no hi ha ja els vots. Jo crec que això ho podrien eliminar perfectament tots els partits.
I clar, parlaven de
molts mils d'euros. I dius, mare de Déu, és quina manera de llançar els cèntims en un moment com l'actual. Jo de seguida estava pensant, llits, menjars, tots aquests cèntims, com els podríem fer?
Fins i tot està regulat per la llei electoral, la tramesa per correu. És a dir, que també entrem en un tema...
Però que et diguin quan es gasten. Però són molts mils d'euros, eh? Sí, sí. Perquè clar, jo ja de seguida ho vaig veure amb llits que podrien portar la gent a dormir i menjars que es podrien pagar. I dius, quina bestiesa.
Sí, sí. Bé, no, sisplau.
Digui, senyor Oliveres.
El finançament públic, evidentment, fent-ho, doncs, en transparència, és un primer pas. Ara, caiem amb el que deia el José Luis, que de vegades, doncs, el més fort és el que acaba pagant. I, a més, als Estats Units, perquè he llegit, les grans corporacions financien per igual en el Partit Demòcrata i el Partit Republicà.
Això guanya estava pensant guanyi, ara, sí.
Escolta, mira, almenys tenim això. Llavors, el més petit, aquest no pot fer res. I aleshores no sé si també el sistema aquest que es diu que segons els escons que treus el govern et financia podria ser una altra bona solució. No ho sé, no? S'hauria de pensar.
Bueno. Però vaja, el que tenim és millorable. En sí, això coincidim.
Sí, sí. En qualsevol cas, no?
Bé, senyors, parlem de la trobada de Mas avui amb el rei Joan Carles, amb el debat de sobiranista sobre la taula. Un apunt abans d'entrar en aquest tema, el senyor Arcadi Oliveres ha signat un manifest per l'estat propi independent de Catalunya sense exèrcit, és a dir, exacte, per la pau i sí, la cooperació. I moltes personalitats, entre ells Teresa Forcades, l'expresident del Parlament Joan Rigol, gent molt diversa, doncs.
Sí, sí, és un tema que bueno, quan es va plantejar, ens va semblar que era una qüestió que ja d'entrada s'havia de no conèixer. Vàrem fer una petita roda de premsa el dia 10 de setembre, el dia abans de la manifestació, sense saber el resultat que tingui la manifestació i sense adherir-nos tampoc a altres principis que podia representar l'Assemblea Nacional Catalana, però sí fent constar que la tradició pacifista i violenta de Catalunya havia d'estar per davant de tot. Aleshores, això ha quallat finalment amb aquest document que es va presentar ahir, efectivament.
Sí, doncs diu diverses coses. Catalunya per la seguretat humana i la pau... ha estat impulsat pel col·lectiu Pau i Treva, que ha mobilitzat doncs moltes persones que, com dèiem, s'han adherit. No sé si està obert encara a l'adhesió de persones al manifest.
Bé, aquesta és una llista inicial de promotors, sí, però, evidentment, el manifest segueix perquè vol que sigui una cosa que guanyi la societat catalana.
Bé, a banda d'això, que si volen poden també comentar-ho, què li pot dir avui Artur Mas al rei Joan Carles sobre el procés sobiranista?
Bueno, yo en primer lugar, yo admiro y tengo un respeto y un cariño especial por las personas idealistas de buena fe, como el caso de Arcadi, ¿no? Y los firmantes del manifiesto. No voy más allá, simplemente que admiro a los idealistas. Y en segundo lugar, con respecto a la entrevista, yo creo que también estamos dando, es falsa la noticia de cabecera, tal y como se da. Es decir, más entrevista con el rey, con el debate soberanista. No.
Es protocolaria la entrevista.
Entre
sí.
Más y el rey no va a haber ningún debate soberanista. Él le va a decir, majestad, estoy aquí, me han reelegido.
Me acaban de investir.
Igual, no he podido venir
mucho,
antes.
Mucho pequeño.
Majestad y tal y igual, punto y se acabó. No le va a decir nada más. O sea, no esperemos ningún debate porque sería absurdo. Incluso se podría llevar algún revolcón, ¿no? El señor Mas, porque claro, iría a pedir la independencia después de pedir 9.000 millones de pesetas del fondo de compensación, este, pues claro.
Que son nuestras.
No,
nuestras.
Vamos a dejar ese debate.
No, comencemos.
Vamos a dejar ese debate. Efectivamente, que son nuestros, de todos los españoles.
Claro,
que son nuestras. De todos los españoles, claro.
No demanem re que no sigui nostre.
Dels catalans.
Exacte, que hem pagat.
También, pero de los madrileños, de los gallegos también.
Hem pagat.
De todos los españoles. Pero no le va a decir nada.
En tot cas,
no seamos ingenuos. ¿Cómo van a discutir el soberano del país com un senyor que se quiere escindir sobre la forma de escindirse.
Home, en tot cas, sí que no tiene, pot, no pot ser que li digui que s'ha obert un procés per
l'obert de decidir. Però
com que no, no llegeix els diaris, ell?
Però, sí, no està, però, bueno, però efectivament...
Sí, com que està tan amoïnat.
Supongo que el rei tiene mejor y mayor información que nosotros sobre esas cuestiones, por tanto, no le tiene que ir a explicar nada al senyor Mas. Por tanto, no le va a decir nada. Esa és mi opinió.
La seva impressió és aquesta. En tot cas, sí que pot ser que li... Ahir, de fet, el govern català no ho descartava. El que sí que descartava és que s'obrís un diàleg amb el rei perquè no té la facultat, no, d'actuar operativament sobre el tema.
Que no tenia facultat de fer diàleg. No anàvem per aquí.
Refereixo la competència operativa del diàleg polític.
Yo no tengo el gusto de conocer personalmente el rei, pero dicen que es un buen conversador. No sé, ¿eh? Dices.
I cazador, també, li encanten. Pobres
elefants. D'altres qüestions. Centrem-nos en el tema.
Sí, tornant al tema, intentaria deslindar. Sí que és molt difícil, eh? Però ja ho dic des del primer dia, vull dir des d'aquest 11 de setembre, que crec que el procés polític, que per altra banda a mi m'agrada molt, s'ha de separar completament de les connotacions econòmiques. Perquè, si no, sempre acabarem veient beneficis o pèrdues econòmiques amb un procés que és diferent. Jo crec que amb l'independència de Catalunya, independentment, millor dit independència, de que això sigui un trauma o no per les finances catalanes. Tant se me'n fa. Tinc la impressió que els drets de reivindicació han d'existir. Que hi guanyem, que hi guanyem, que hi perdem, i perdem, i prou. Ara,
esa és una posició valiente, sí, senyor. Esa és una posició valiente.
Arcadi Oliveras sempre s'ha manifestat
esa
així,
una
posició, eh?
Esa és una posició valiente. Oiga, mire usted, tanto si gano como si pierdo, yo pienso eso. Eso es plausible. Eso, y además es tremendamente honrado.
També els que volen seguir continuar, sí. El que volen continuar formant part d'Espanya, com pot ser el cas de vostè, senyor Salido.
Sí, por supuesto.
També si perden, també no, poden però, seguir existint.
Però si creiem en la democràcia...
No vamos con moral de derrota.
Però si creiem en la democràcia, és que hem de poder escoltar tothom. O sigui,
a Cartagena també, no?
Exacte, a qui sigui. Ja. Hem de saber escoltar, si no, no estem creient en una democràcia.
No. Pero todo tiene sus límites, es decir, lo que no podemos volver es a un sistema asambleario tipo Grecia antigua, porque eso es imposible, ¿no? Tiene que funcionar de manera representativa.
Pero yo he de saber respectar, perdona.
Hay que definir la soberanía.
Pero yo he de saber respectar la teva opinió.
Ah, no, eso por supuesto. A eso, por supuesto. Respetar la opinión, por supuesto. Yo por eso digo, y pienso justamente lo contrario que Arcadi, y sin embargo digo que su posición es tremendamente valiente y honrada. Y además plausible, con toda sinceridad, porque efectivamente hay ese discurso político de decir, siendo independientes ganaremos porque será mejor y tal, absolutamente falso, es lo que se le ha venido explicando al pueblo en términos generales, no, porque con esto tendremos más, porque no sé qué... Eso es lo valiente. Oiga.
Pero tampoco necesariamente ha de ser pitjor.
Tanto sí, sí. Pero él lo dice. Tanto sí, sí. Como si no. Tanto si gano como si pierdo. Ese es mi pensamiento. A mí me parece muy honrado.
També ho estan dient des de Convergència i Unió, des del govern català, que si el referèndum sortís un no...
S'accepta, perquè clar, és... Per això estem en democràcia, que és el que et volia dir. O sigui, s'ha de saber... El que hem de tenir i el que no entenc és com la gent vota que no, que tu puguis expressar la teva opinió. I és això el que hem votat en el dret a decidir. Això no ho entenc. Per què hi ha hagut partits que s'han manifestat públicament a dir que no? Això ho trobo antidemocràtic.
Però, senyora, no hem d'ignorar, no siguem ingenus. També s'ha d'entendre que hi ha una... O sigui, s'haurien de fer uns canvis a la Constitució perquè això fos operatiu, perquè tingués...
Però una cosa és que jo et digui sí o no. Vinculant. El que no em pots prohibir és que jo digui sí o no, perquè tu has de saber la meva opinió. Que tingui que anar vinculant a una altra i és una altra història.
No, però no nos hagamos trampas en el solitario. Esto no era simplemente una cuestión para el derecho a decidir. Era una cuestión, era un primer paso para decir derecho a decidir sobre la independencia. No nos engañemos.
Però bueno, tu has de saber... Però tu has de saber què opina la gent. I llavors podràs reclamar o no podràs reclamar. Perquè si no... si jo no sé què opina la gent,
ese concepto lato que tú pones encima de la mesa de democracia no se puede considerar por esencia razón. Tú imagínate que todos los ciudadanos de un determinado territorio dijeran que a partir de mañana es legal cortarle la cabeza al vecino. Home, no, perdona. Hay que buscar los extremos para ver dónde estamos, ¿no? Pues claro, si resulta que todos nos ponemos de acuerdo y que contarle la cabeza al vecino es legítimo, pues ya, es que si no, no somos democráticos, hombre, por favor.
No, pero podría posar usted
l'exemple. Todo tiene sus límites, ¿no?
Podríem l'exemple que vostè posava abans, Cartagena. Podria decidir la seva independència.
Són cantonalistes o
Cartagena? Tenen una dimensió històrica important.
O cualquier cualquier pueblo, he puesto igual, Cartagena, sí. Viva Cartagena, ¿no? Es decir,
sí,
efectivamente, ¿no? Como podía haber puesto un pueblo de 100 habitantes. Oiga, no, es que mire, nosotros queremos ser independientes. No, pues, mire usted, pues no. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, como no sabemos el no dónde está, hay que definir las soberanías. Y la soberanía en España es del pueblo español, no es de los ciudadanos de Cataluña.
És el tema. Aquest debat és etern.
Podríem estar moltes hores ara aquí.
Volia afegir alguna cosa?
No, ja estic d'acord que és un debat molt llarg, però el dret a decidir el tenim.
Estic d'acord amb el de l'Arcadi i el de les armes, però és que jo les trauria tot arreu. O sigui, no tan sols a Catalunya. No entenc què fa l'exèrcit actualment.
També Justícia Pau ho ha denunciat, això. Però és que no vulgui un exèrcit per Catalunya. I quan parlava vostè d'idealisme, sí que coincidim, senyor Salido, que a favor de la pau estem tots, això està clar.
Eso por supuesto.
Que un dia no hi hagi exèrcit, tant de bo.
Bueno, eso ya es otra cuestión. A favor de la paz, sí, que no haya ejército ya es otra cuestión. Pensem en tots els soldats espanyols. Oiga, para defender la paz, justamente, la estabilidad y tal, ja, però... en determinados sitios en el extranjero, ¿no?
O sea, però tant de bo no calgui, això, volia dir.
Sí, que passa que això també... Sí, a més, quan es va fer la més gran intervenció pacifista de l'exèrcit espanyol, que va ser al Kosovo ara fa 15 o 16 anys, es van fer en camps de refugiats. Tinc dades, perquè ens hi dediquem amb això, que cada acollit, cada refugiat que va promoure l'exèrcit espanyol va costar 14 vegades més que cada refugiat de Càritas.
Sí, de totes maneres, pensemos que eso es muy antiguo, ese debate es muy antiguo, ¿eh? Y alguien decía, los clásicos decían, si vis pace, para velum, ¿eh?
Sí, però equivocava.
Ho deixem aquí. Gràcies, José Luis Salido, Arcadi Oliveras i Francina Alsina. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Adiós, buenos días.
Són les 9 i gairebé un minut. Els titulars amb el Gerard Carrión, el comentari de Manuel Milian Mestre, plusvàlua del primer cafè. També tindrem una entrevista a l'autor del llibre Tur i Fe, un live d'Arenys de Mar, que des de la seva situació d'atur ha fet un treball sobre la seva creença en Déu en aquest context d'estar aturat. També tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora amb un horitzó i un calendari molt clar que hi ha marcat el 2014 per la celebració d'una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. El president Mas es reuneix avui al migdia amb el rei Joan Carles al Palau de la Zarzuela. És el tràmit protocolari habitual que passa el president de la Generalitat després d'haver estat investit i al començament d'una nova legislatura, en aquest cas marcada pel procés sobiranista que ha engegat Catalunya. I la Casa del Rei ha decidit mantenir el secretari de les Infantes, Carlos García Revenga, en el càrrec, tot i estar imputat en el cas NOS. La institució no prendrà cap decisió sobre ell abans que comparegui davant del jutge el proper dia 23 de febrer. La comptabilitat paral·lela del Partit Popular entre els anys 1990 i el 2008 durant el mandat de José María Aznar reflecteix pagaments periòdics a altres dirigents del partit, com ara Mariano Rajoy o l'actual secretària general Dolores de Cospedal. Aquests documents interns elaborats per l'extresorer Luis Bárcenas i que publica avui el diari El País sota el títol Els comptes secrets de Bárcenas mostren un capítol d'ingressos que bàsicament són donacions d'empreses de la construcció i un altre de despeses on figuren els lliuraments de diners als càrrecs del partit. Convergència i Unió ja té decidit el trencament amb el Partit Popular a la Diputació de Barcelona. Segons ha pogut saber Televisió de Catalunya, les properes setmanes aquesta ruptura es farà efectiva de manera que la federació passaria a governar l'ENS en minoria i els populars deixarien de tenir les dues vicepresidències actuals, la primera i la tercera. I en clau cultural, avui al vespre s'entrega al Palau de la Generalitat el Premi Ramon Llull. Quatre obres són les finalistes al guardó, tres de les quals s'han presentat sota pseudònim i una quarta la firma el barceloní Josep Massanes Nogués amb la novel·la Pluja de fang. El premi, convocat per l'editorial Planeta, ha reduït la dotació dels 90.000 euros de l'any passat als 60.000 d'aquest any.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts. El comentari avui és de Manuel Milian Mestre, consultor, exdiputat i periodista. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Avui, malauradament, no sé si per última vegada, me temo que no, haurem de parlar d'un tema, corrupció. Porta nom propi, és titular avui al diari El País, amb molta informació escandalosa, com ahir van ser titulars en molts diaris, especialment a Madrid, perquè a Catalunya els diaris són més prudents, o més sensats, o més el que sigui, i ho posen punts suspensius. Però a Madrid, que és més descarada la premsa, ahir anava plena d'escàndols. Bé, hi ha una cosa ja que ha arribat al límit. Els escàndols arriben fins dalt de tot. Un dragarín ha sigut una persona malauradament desditjada o desafortunada per la corona. Li ha fet molt de mal. Ahir el jutge va decidir exactament la fiança. Més de 8 milions d'euros. No està mal. Però és que ahir també va sortir implicat, almenys com a testimoni imputat, el secretari de les princeses o dels infants a la Casa Real. I la Casa Real ha tingut una actitud tan moderada que de moment no el destitueix i que de moment no el deixa fins que passi la seva declaració als tribunals i després veurem. Però és que avui és la gota que rebasa el got. Aquest got d'aigua estava molt ple, no d'ara, no de fa 15 o 20 anys. La corrupció ha sigut una cosa, una estructura dins del sistema de partits que més o menys aviat va aparèixer, però que més o menys tard ha sigut denunciada. Jo crec sincerament que el sistema de partits està tocat. Vaig dir una cosa molt forta, de mort. Si no se resol el problema de la corrupció i el problema de la llibertat interna dels membres dels partits militants i de la corresponsabilitat de les bases amb la decisió de les llistes electorals, no hi ha res a fer. Aquest sistema va camí de la mort. I això ho hem viscut en Itàlia, el cas de Manipolite. I no va quedar escapçat absolutament ni el Partit Comunista Italià de Berlinguer, que tenia un enorme prestigi i força en Itàlia, ni aquest se va salvar. Van morir tots els partits, Democràcia Cristiana inclosa. I el president del govern se va anar a l'exili, el senyor Bettino Craxi, i va morir a Túnez a l'exili. Per tant, estic dient que estem vorejant algo extremadament seriós, extremadament predefinitiu. I no tinc cap punt de predefinitiu. Això no pot quedar d'aquesta manera, i els escàndols que avui estan apareixent amb tota la comptabilitat bé i amb tota la informació que està donant el senyor Bárcenas del Partit Popular mereixen ser aplicats taxativament, caigui qui caigui, encara que arribi dalt de tot de la cúpula del partit, caigui qui caigui. Si no, aquests partits moriran, com van morir tots els partits italians quan Manipolite. I acabo. Tres conclusions. La primera, s'ha de fer una llei nova de finançament de partits prohibint el finançament privat o particular. Segon, s'ha de fer llistes obertes, absolutament obertes dels partits, que acabi la dictadura interna de partits. Tercer, s'ha de traure, s'ha d'excloure el que és l'aforament dels diputats o d'alguns diputats i polítics a nivell extern a lo que és el propi foro parlamentari. És a dir, tot el que no se digui en seu parlamentària ha quedat exclòs completament de l'aforament, perquè si no la justícia es fa eterna amb recursos i contra recursos i no s'aclara res. Per mi, aquestes tres qüestions són bàsiques. I si això no es fa, aquest país nostre veurà com una democràcia que va néixer amb la transició fa 35-40 anys, la volem morir i naixerà una altra democràcia com va passar en Itàlia. Bon dia.
Ràdio Estel.
Déu ha destinat la Terra amb tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per companya la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font, Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes, del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper diumenge 3 de febrer a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, presentació de Prague String Sextet, un doble trio de corda format per excel·lents solistes de la generació jove de músics txecs. Entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles de l'Auditori. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Quatre minuts i mig i serà un quart de deu. Comencem Plusvàlua del Primer Cafè. Avui ens plantejarem, per exemple, amb quina relació ens ha d'avisar l'entitat d'assegurances de l'augment de l'import d'una prima per pronunciar-nos sobre la qüestió i poder tornar-nos de baixa si no estem d'acord amb l'augment. Ja us imagineu que avui parlarem d'assegurances d'assistència sanitària. L'entitat asseguradora pot donar-nos de baixa contra la nostra voluntat? Amb quina antelació ho ha de fer? Aquestes i altres qüestions ens les plantejarem, com sempre, amb la Carla Gràcia. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Carla Gràcia és la directora del programa Plusvàlua, que avui a les 8 torna fidel a la cita a Ràdio Estel, oi?
Com cada setmana.
I ens acompanya també per parlar d'aquest tema de les assegurances d'assistència sanitària, Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Quina és la durada, per començar, d'un contracte d'assegurança d'assistència sanitària? En quines condicions es dona? Què ens explica?
La llei, pensem que doncs, tot el tema d'assegurances està regulat per una llei que és la 50.980, del 8 d'octubre, que és el contracte d'assegurances, i aquesta llei d'ordenació i supervisió d'assegurances privades que es va aprovar per un reial decret legislatiu, el número 6 del 2004, el 29 d'octubre, és una llei estatal. Per tant, marca tota una sèrie de condicions a l'hora de fixar un contracte. I aquesta llei marca que el màxim permès per un contracte d'assegurances són 10 anys. O sigui, no es pot passar d'aquí. També, lògicament, la llei també permet un altre aspecte important, que és que no vol dir que al cap de 10 anys s'hagi d'extingir el contracte, o al cap de 5, en el moment en què, perquè això és un límit, els 10 anys. Però sí que preveu, i que és pràctica habitual, la renovació any a any d'aquest contracte. I per què d'aquesta manera? Per un tema important. Durant aquest període d'un any, suposa que la prima es calcula en funció del risc de la persona assegurada durant aquest termini. O sigui, és una relació de temps-risc. La durada del contracte serà determinada per la pòlissa, que ha de fixar sempre aquest termini, que no serà, ja et dic, mai superior a 10 anys. I, a més, ha de fixar les renovacions. No hi ha altre sistema, vull dir, la llei està molt encorsetada amb aquest tema i no es poden fer variacions. Vull dir, ja l'ha posat aquesta renovació, però no podem dir, doncs mira, fem un contracte amb una companyia d'assegurances mèdiques, doncs, a 25 anys. No ho permet la llei.
Però es pot prorrogar automàticament?
Sí, tal com dèiem, normalment és així. La pròrroga és normalment automàtica. De totes formes, està previst de que es pugui, diem, doncs, acceptar o no acceptar. O sigui, tu, per exemple, no vols prorrogar. Si no vols prorrogar, ho has d'avisar per escrit, o sigui, de forma fefent, amb 2 mesos, com a mínim 2 mesos d'anticipació. Però, si no, la pròrroga, normalment els contractes, les pòlisses ja preveuen que es vagi renovant any a any.
Ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra, podeu participar en aquest espai plusvàlua del primer cafè amb la col·laboració i l'orientació que us pot donar l'Agència Catalana del Consum. Truqueu-nos a partir d'ara. Estarem contents de rebre les vostres opinions o els vostres dubtes al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Ens acompanya, com és habitual, Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Com a assegurats, senyor Conesa, com podem manifestar la nostra opinió i la nostra oposició, en aquest cas concretament a la pròrroga, donar-nos de baixa i, per tant, evitar que el contracte es renovi automàticament? Perquè, clar, hem parlat abans al principi de la companyia, però nosaltres també podem
decidir. Sí, no. Tant nosaltres com la companyia exactament hem de seguir les mateixes regles. O sigui, amb dues parts, per no renovar, o sigui, per finalitzar aquest contracte, ho ha de comunicar a l'altra part en 2 mesos i per escrit. Vull dir, per tant, si ho fem nosaltres, lògicament assegurem-nos, i si convé fem-ho, doncs, per carta certificada, burofax o algun, que ens quedi constància que nosaltres ho hem fet. I la companyia també ens ho ha de fer. Pensem que si en dues, alguna de les parts, o cap ella, no ha manifestat amb aquests 2 mesos d'antelació, queda prorrogat. Això vol dir, que si nosaltres diem no, ara no volem continuar, però ja han passat aquests 2 mesos fins l'any següent. I si la companyia vol rescindir el contracte d'assegurança amb nosaltres, si no ho ha fet en aquests 2 mesos, tampoc ha d'esperar en el venciment següent.
Per tant, podríem d'alguna manera donar-nos de baixa abans de que acabi aquest contracte?
Abans no, o sigui, abans comunicant-ho sempre abans d'aquests 2 mesos, però fins que no hi ha venciment no ens podem donar.
És a dir, si fem un contracte per 10 anys, durant aquells 10 anys no ens podem donar de baixa?
No, durant aquells 10 anys no. Perquè, a més, durant aquells 10 anys ja hi ha establerta una, o sigui, una pòlissa amb una sèrie de clàusules. La renovació any a any, que normalment és el que fa aquest període curs, és per el que dèiem abans del tema del risc. Pensem que la llei diu en aquest aspecte que les tarifes de primes hauran de ser suficients segons les hipòtesis actuarials raonables que permetre a l'entitat asseguradora satisfer el conjunt de les obligacions derivades del contracte d'assegurances i, en particular, construir les previsions tècniques adequades. Així mateix respondrà al règim de llibertat de competència en el mercat d'assegurances, sense que aquests efectes tingui el caràcter de pràctica restrictiva de la competència, la utilització de tarifes de risc basades en les estadístiques comuns. Què vol dir? De que cada any calculen, i això venen el que són els augments de prima. Augments de prima que, a vegades, podem dir, són exagerats i que ens poden portar a dir, escolta, no, però això ens ho hem d'haver comunicat amb 2 mesos, abans de 2 mesos, per nosaltres poder, doncs, continuar o no continuar. Però les companyies tenen, per llei, de estudiar els riscos i la prima ha d'estar en funció d'aquests riscos. I que a vegades es serveixi per complir les necessitats de l'assegurat i fer el que és la seva, diguem-ne, previsió tècnica de fons.
L'entitat asseguradora pot donar-nos de baixa en qualsevol moment de la vigència del contracte?
No, també és exactament
tampoc
el mateix.
Si està igual d'obligada que
l'obligada són
que
per les dues parts, exactament igual.
Per tant, evidentment es pot rescindir, però és un incompliment. Entraríem en el terreny d'un incompliment.
Vull dir, no, perquè hi hauria, o sigui, el tema que és important. La companyia no pot deixar de prestar un servei fins al seu venciment i haver avisat abans.
Em referia que es pot tècnicament,
sí,
no? Ja sabem que no és legal.
Un particular, vull dir, si deixa de pagar, que fora
per la raó
automàticament
que sigui,
es quedarà sense cobertura, vull dir, haurà rescindit el contracte i perdrà tota una sèrie de...
Senyor Conesa, a vegades ens trobem amb ocasions en què les entitats asseguradores són les que s'oposen a prorrogar els contractes, a vegades derivat del que vostè comentava, l'augment de l'edat, el risc, això és viable, vull dir, és legal?
I us he llegit la llei. La llei diu molt clar que les tarifes són lliures, que les tarifes i que any a any la tarifa ha d'estar calculada en funció del risc i que aquest risc es calcula en funció doncs d'unes tarifes basades en estadístiques comuns, que en aquí aclareix ben bé la llei un altre aspecte important. Però, clar, aquestes estadístiques són generals i totes les companyies les poden fer servir. Aleshores, aquí podria interpretar-se que hi ha hagut doncs un acord més o menys tàcit de les companyies per augmentar, per exemple, i això fora motiu de que intervingués l'autoritat de la competència perquè contra aquest acord. Però ja diu la llei que no, les estadístiques les pot fer servir tothom i després a partir d'aquí són lliures. Amb l'única cosa que pot intervenir en aquest cas doncs l'administració és amb els mínims de les tarifes per assegurar que les tarifes compleixin amb aquest principi de seguretat i de risc i també doncs de lo que és previsió de fons que ha de tenir la companyia. Però no es pot posar, no pot intervenir amb els preus que posin si són alts o no són alts.
Ja sabeu, amics oients, que teniu les línies obertes per dir la vostra sobre asseguradores d'assistència sanitària, mútues, qualsevol entitat que ens garanteixi una cobertura sanitària a canvi d'un pagament mensual. El telèfon que teniu al vostre abast és el 93-409-2772, 93-409-2772. Poden entrar en directe. Senyor Conesa, què significa el contracte d'assegurança, que el contracte d'assegurança sigui un contracte d'adhesió? Fins a quin punt estem adherits o implicats en el projecte d'aquella asseguradora?
Un contracte d'adhesió és de que quan nosaltres anem a contractar hem d'acceptar ja unes condicions generals d'aquest contracte que ja la pròpia companyia asseguradora ja ha redactat. Vol dir que no tenim capacitat de negociar un altre tipus de contracte. Això va sortir, que és el que se'n diu els contractes de contractació massiva. O sigui, són contractes que tenen ja una base general única per tothom i ens hem d'adherir en aquest contracte. A partir d'aquí podríem veure doncs altres aspectes que no fan referència amb el que són pura i simplement el que és les característiques generals del contracte, que són aquelles que hi ha particulars de cada persona en funció d'una sèrie de característiques personals.
I, per cert, el podem exigir redactat en català? Tenim aquest dret a Catalunya?
Sí.
Ja que no ens escolten gaire amb les primes, com a mínim.
Sí, pensem que tota la documentació contractual, com a mínim, ha d'estar en català. Per tant, això ja ho preveu el Codi de Consum de Catalunya i, per tant, no és només per aquests contractes d'assegurança, és per tot tipus de contracte, tant contractes tipus com condicions, documents de res, altres documentació que envolten doncs qualsevol contractació. Doncs, per tant, tenim tot el dret d'exigir un català.
Senyor Conesa, abans ha parlat d'assegurança d'assistència sanitària i en altres moments parla d'assegurança per malaltia. Quina diferència hi ha? Quins tipus d'assegurances mèdiques hi ha?
Bé, en quant al tipus d'assegurances mèdiques, hi ha primer el que podríem dir l'assegurança per malaltia. L'assegurança per malaltia no és més que una assegurança a bon... quan una persona doncs té la desgràcia doncs de caure malalt i tal, els costos són reembolsats per l'entitat. Has tingut aquest cost, ho pago, has demostrat i ja està. L'assistència sanitària és diferent, perquè l'asseguradora ja és qui facilita tota l'assistència mèdica i quirúrgia que calgui. Per tant, aquí no és per l'assegurat que busca, fa i després doncs demana el reembols. Aquí ja és la pròpia companyia asseguradora que el que fa és donar tot aquest servei d'assistència. Tot.
Té el seu quadre mèdic.
Té el seu quadre mèdic, té el seu quadre d'hospitals, té tot el tema doncs, dels diferents diguem-ne consultoris on es pot prestar el servei mèdic, vull dir que, per tant, ja ho fa la pròpia companyia.
I bé, els serveis que figuren a la pòlissa, quines dades inclou aquesta pòlissa sobre els serveis? Hi ha unes condicions de diferents tipus?
Bé, lògicament, les dades que hi ha d'haver-hi amb una pòlissa són, precisament, a part de la identificació de la companyia, són totes aquelles que fan referència en el propi assegurat. Lògicament, per un cantó, aquelles condicions generals, que és aquestes clàusules comuns que ja dèiem abans, que són d'adhesió, les condicions particulars, doncs que aquestes són aquelles individuals que identifiquen l'assegurança personalitzada per cada un dels assegurats. I aquí doncs, hi ha d'haver-hi, a part de que dèiem, les dades de la companyia assegurada, les dades del prenedor de l'assegurança, què s'ha assegurat, el concepte, qui són els beneficiaris i qui és assegurat, el risc, la quantitat assegurada, l'import de la prima, el venciment, les formes de pagament i la duració del contracte, que és el que hem dit al principi. I també doncs, les clauses de renovació, tot aquest aspecte. I després, les condicions especials. I què són les condicions especials? Són aquells esments que inclouen a la pòlissa i que tenen una sèrie de condicions molt particulars per aquell assegurat, com poden ser, per exemple, doncs, exclusions. Per exemple, hi ha una persona que farà una assegurança, però que té una malaltia o té un problema i, per tant, la companyia, com que això ja li ve d'antuvi, automàticament doncs ja exclou, precisament, o sigui, no sé, jo, per exemple, em vaig a fer una assegurança i tinc problemes de columna vertebral. Probablement, doncs, que la companyia aquella el que faci és que m'asseguri, però exclogui tot el que pugui derivar de la columna vertebral. Poden ser, per exemple, també, doncs, que exclogui pròtesis, que exclogui, per exemple, doncs, altres aspectes d'altres serveis que són complementaris doncs, a tot el que és el conjunt de l'assistència mèdica.
I ens poden demanar proves mèdiques?
No, això sempre.
Això sempre.
Sempre. Normalment, quan vas a fer una assegurança, sempre et demanen doncs, primer, una declaració, doncs, d'aquelles malalties que tu has tingut, d'aquelles coses doncs, que la teva vida mèdica, per dir alguna cosa. I per l'altre cantó, també hi acostumen a fer doncs, una sèrie de proves o analítiques per ajustar i, d'aquesta forma, estudiar un tema que sempre és recurrent, estudiar el risc. Perquè el risc és el que determina després la pòlissa. I d'aquí poden sortir exclusions. I també poden sortir les carències. Que les carències, normalment, en moltes d'aquestes coses, acostumen a ser entre 6 mesos i un any. I principalment,
és important, senyores, sobretot en el tema de les dones, no? Per la ginecologia.
Exacte.
La ginecologia. Mm-hmm. Sí. O sigui, la millor, per exemple, aleshores farà una assegurança mèdica i li diran 6 mesos de carència per tot, però per ginecologia un any.
Mm-hmm. Això vol dir que si es queda embarassada aquella dona abans d'un any no tindrà la cobertura fins que passi l'any.
Això és molt important, eh?
No, i tant.
Això, clar, aquests temes són perquè, per exemple, doncs, no fos el cas doncs, de que està ja en uns mesos de l'embaràs, les companyies se les estudien totes. Totes.
Sí, sí. Evidentment, elles no poden perdre diners, no?, per entendre'ns.
No.
Senyor Alfons Conesa, per acabar, com hem de reclamar en cas de conflicte amb una entitat asseguradora? Va, també n'hi pot haver, de conflictes.
Oh, i tant.
Amb el panorama que hi ha, segur que n'hi ha.
No, com dèiem abans, com que aquest és precisament això, doncs un sector que està regulat per una llei especial i és estatal, la primera reclamació s'ha de fer en el servei d'atenció al client o el defensor del client de la pròpia companyia asseguradora. Si en el termini de 2 mesos no ens han contestat o la contesta no ens satisfà, sempre podem llavors reclamar el servei de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. Si no, anar a una junta arbitral també tenim la via judicial. Pensem una cosa que és important, en un moment que tinguem un problema i una reclamació. Les assegurances mèdiques és un servei general, un servei bàsic, i per tant té l'obligació de tenir un telèfon gratuït a on nosaltres ens puguem dirigir per qualsevol reclamació, és gratuït. I per l'altre cantó, totes les mútues han de tenir també els fulls de reclamació o denúncia per poder nosaltres fer la reclamació oportuna.
I recordem que qualsevol consulta també www.consum.cat.
Consum.cat, allà tota mena d'informació.
www.consum.cat, 012, o presencialment a la pròpia agència.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, per la seva presència un dijous més a Plusvàlua del Primer Cafè, la cita dels oients d'aquest programa amb totes les qüestions sobre consum. Bon dia, que vagi molt bé.
Doncs molt bon dia, molt gràcies, fins la setmana que ve, si Déu vol.
Si Déu vol. I, Carla, de què parlareu a Plusvàlua avui a les 8 del vespre?
Doncs avui analitzarem l'actual crisi europea vista des de Brussel·les. Tindrem amb nosaltres Andreu Missé, periodista i excorresponsal del país a Brussel·les.
Gràcies, Carla. Gràcies també fins dijous. Bon dia.
Moltes gràcies.
De seguida parlarem del llibre Atur i Fe. Ens visitarà Àngel de Arriba, un laic d'Arenys de Mar, que explica la seva vivència en clau de creença en Déu malgrat la situació d'atur.
Plusvàlua del Primer Cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe. Presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mans Unides et convida a la presentació de la campanya No hi ha justícia sense igualtat. El missioner jesuïta mexicà José Avilés impartirà una conferència sobre la realitat dels indígenes maies de Chiapas. Vine al Palau Robert de Barcelona el dijous 31 de gener a les 19 hores. Mans Unides, campanya contra la fam. Més informació al web mansunides.org.
Ara i només fins al 2 de febrer, en una selecció de marques de moda, de dona, home, jovent, infantil, accessoris i sabateria, tens un 20% de descompte addicional. Vols saber on? A les rebaixes de moda, a les rebaixes del Corte Inglés. Només fins al 2 de febrer. No ho deixis escapar.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La realitat de la crisi econòmica té un drama especialment destacat, el de l'atur. Les xifres sovint són fredes, com és el cas de les últimes de l'enquesta de població activa, amb un global de 363.000 aturats més a Espanya durant l'últim trimestre del 2012, una xifra que situa Catalunya amb més de 880.000 aturats. Però al darrere de les xifres hi ha els rostres. I un d'aquests rostres és el d'Àngel de Arriba, un professional de la formació de directius comercials que en un moment donat es va quedar a l'atur, ara fa aproximadament un any i mig, i ell mateix ens ho explicarà, perquè després d'aquesta situació personal va decidir escriure un llibre que es titula Atur i Fe, experiència personal. de la realitat humana de viure a l'atur i de la fe que dona esperança i també permet seguir alguns consells que ell mateix ofereix en el llibre. Parlem amb el mateix autor, Àngel de Arriba. Senyor Àngel de Arriba, molt bon dia i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, bona.
Com està, malgrat la situació d'atur? El veiem esperançat, perquè la fe de vegades mou muntanyes, i també aquesta.
efectivament, molt esperançat, francament. Vull dir, a veure, penso que una de les grans coses que té la fe és veure aquesta llum final, que evidentment moltes vegades veus que s'apaga i no veus qual pot ser el final. El gran problema de l'atur és que actualment no hi ha data de caducitat. Vull dir, no és allò de que dius, mira, m'he quedat sense feina i d'aquí 2 mesos, d'aquí 1 mes, d'aquí 5 mesos hi veig una possibilitat. El problema és que ara no n'hi ha possibilitats, o com a mínim no es veuen, no? Llavors, bueno, la fe et dona aquesta força, no? Et dona aquesta força de dir, no, segur. No sé si trigaré 3 mesos, 6 o 1 any, o 2 anys, o 5, però com a mínim me'n sortiré i veuré aquesta llum.
Vostè fa un any i mig que està en atur?
Aproximadament, un any i 9 mesos.
Un any i 9 mesos. Quin procés ha seguit des del moment de veure que es queda sense feina i fins ara, amb aquest itinerari de fe que descriu de maneres molt variades en aquest llibre, que és petit, però em sembla que molt intens i molt ric de contingut?
A veure, el ritme va ser decidir obrir, començar a escriure el llibre.
Vostè tenia fe ja abans, per
sí,
no, quan
sí,
treballava.
Sí, sí, sí. La fe... No l'he perduda mai, l'he tingut sempre. Vull dir, això sí que tinc que donar gràcies a Déu, de que espiritualment he estat carregat. Vull dir que hi ha hagut una fe profunda. Possiblement, ara més descoberta, amb el drama de l'atur.
Ràdio Estel.